I, com dèiem, també volem conèixer avui què en pensa una d'altra de les administracions implicades, que és la Generalitat. Per això tenim també en línia avui el vicepresident del govern, Jordi Puigneró. Vicepresident, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Què tal? També m'imagino, com li preguntàvem a l'alcaldessa, m'imagino que deu estar content per aquest acord.
Home, ahir va ser un gran dia, va ser un gran dia per Catalunya, també per la ciutat de Barcelona, perquè el mobile és d'aquells esdeveniments que tothom vol tenir i, en certa manera, estem parlant, evidentment, de l'esdeveniment tecnològic i de negocis més important del món en aquests moments, de la tecnologia més determinant. Perquè ens en fem una idea, és com si avui a Catalunya doncs tinguéssim, així com l'automoció, va ser un dels grans vectors industrials del segle passat, continua sent, no? Però va ser, i les grans tires de cotxes estaven a Alemanya i als Estats Units. Tenim la sort que la tecnologia més determinant del moment, que és la tecnologia mòbil, doncs el congrés més important, la fira més important la tenim a Catalunya. Això té un valor incalculable pel nostre país, i que pugui estar a Catalunya fins al 2030 i continuar, doncs crec que és una gran notícia i ens hem de felicitar.
Li preguntàvem també ara a l'alcaldessa, vostè ha patit perquè en els últims anys aquest congrés pogués marxar de la ciutat? Perquè, per exemple, fa uns mesos a Madrid també s'hi va postular.
Miri, jo no he patit mai. I no he patit mai perquè jo estic permanentment en contacte amb el senyor John Hoffman i d'aquest tema sempre n'anem parlant. I ell sempre m'ha deixat molt clar que el mobile tenia una llarga vida a Barcelona. I que si en algun moment decidissin marxar perquè hi havia alguna proposta, en fi, irrenunciable per part d'alguna altra ciutat, que en cap cas seria Madrid. I en aquest sentit, no tindria cap sentit moure's de Barcelona a Madrid, que si haguessin hagut de marxar, doncs potser haguessin marxat a Londres a la Xina o en algun lloc d'aquests. No, però és veritat que Barcelona i Catalunya té uns elements insuperables, no? En primer lloc, és un territori, mira, jo he estat del mobile, se'n fa també una a l'Àsia i una als Estats Units, són molt petits, es fa també una minifira mobile en aquests dos llocs, però quan hi vas, que jo he estat en les dues, la que es fa a Los Angeles i la que es fa a Xangai, resulta que la que es fa a Los Angeles no hi ha empreses xineses i la que es fa a Xangai no hi ha empreses americanes ni europees, no? I en canvi, em deia el John, Barcelona hi ve tothom. Hi venen els americans, hi venen tots els xinesos, els asiàtics, i per tant és un lloc neutral on tothom se sent còmode i per tant és una gran plaça estratègica per fer aquesta fira tan important.
Dèiem que aquesta clàusula, que a partir del 2030 doncs, aquest contracte es pugui renovar automàticament, a no ser doncs, que alguna de les parts s'hi oposi, tem que en un futur el mobile pugui marxar de la ciutat?
Escolta, fer-nos ara aquesta pregunta, quan acabem de signar el contracte fet el 2030, jo crec que, en fi, no ho temia abans de firmar aquest contracte i ara encara menys. Per tant, crec que tenim mobile per temps. El govern de Catalunya, he de dir, sempre hi hem cregut, sempre hi hem estat al costat. Ho dic perquè a vegades, per part d'altres administracions, doncs, potser hi ha hagut dubtes, no?, en certs moments, no?, la Generalitat i el govern sempre ha tingut i ha fet una aposta clara pel mobile, perquè aquest esdeveniment, aquest congrés, aquesta fira estigués a Catalunya, estigués a Barcelona, i així es continuarà sent. I treballarem, i jo personalment, que porto molts anys sent i estant doncs, al capdavant de la, com a vicepresident del mobile aquí a Catalunya, doncs treballarem perquè, en fi, per aquesta fira, que és tan important des de la perspectiva econòmica, doncs continuï a casa nostra.
Li vull preguntar també si hi ha alguna clàusula de la GSMA que hagi volgut incloure en l'acord segons quin sigui el futur polític de Catalunya. No sé, m'ho invento. Per exemple, si es reactivés el procés cap a la independència, d'això se n'ha parlat en aquest acord?
Escolti, això mai va ser una preocupació i no crec que, vaja, que sigui una preocupació de cara al futur des d'aquesta perspectiva. I el mobile i la gent del mobile, que són gent, allò que en diem els americans, no són del business, el que els hi preocupa és quan abans d'un congrés aquí comença a haver-hi vagues, no? Vagues de taxis, vagues de metro, d'escombraries, en fi, això és el que preocupa, perquè això sí que afecta els congressistes que venen durant aquell mes de febrer doncs a la nostra ciutat, al nostre país, i això acaba afectant segurament doncs, a l'esdeveniment. Els temes polítics En fi, ells estan bastant al marge i bé que fan, no? Perquè, en el fons, és el que els hem de demanar, que ells siguin absolutament neutrals en el procés polític que es pugui fer a Catalunya, en el passat o en el futur, i els fets em remeto. Durant tot aquest moment, durant tots aquests anys, fins i tot durant els anys més durs del procés, el Mobile es va quedar. I, en canvi, què va fer que el Mobile s'hagués de suspendre? Doncs va ser un virus. Al final, després de tants anys, no?, dient que el Mobile marxaria com a conseqüència del procés per part, diguéssim, doncs, de determinats personatges de Madrid, resulta que l'únic any que no s'ha pogut fer el Mobile a Catalunya ha estat pel Covid. Per tant, que deixin ja des de determinats llocs, doncs, d'instrumentalitzar el Mobile políticament, perquè aquesta és una fira i un congrés que vol estar a Catalunya, que així ho demostra i ho vam demostrar ahir, doncs, signant aquest contracte fins al 2030, i per tant ens hem d'alegrar des d'aquesta perspectiva, doncs, que el senyor Hoffman i els promotors, per dir-ho així, doncs, del Mobile tinguin aquesta actitud respecte a Catalunya d'absolut respecte cap al seu procés polític.
Més enllà del Mobile, ja per acabar, deixem que li faci un parell de preguntes més. La primera és que ahir sentíem al Parlament dir que la bonificació aquesta del transport públic que impulsa el govern espanyol deixarà un forat, deia, de 50 milions a l'autoritat del transport metropolità. Des de la Moncloa, ells ho neguen, diuen que en el Reial Decret Llei ja quedarà per escrit que no s'afecti l'equilibri financer de l'ATM. S'ho creu?
Bueno, doncs veurem. En fi, això són paraules i veurem els fets, perquè això vol dir que haurem de fer una aportació extra. I ho dic perquè és evident que amb el tot és gratis en l'àmbit de Renfe a Catalunya, que estan aplicant, doncs el que estan fent és que molts usuaris que comprarien títols integrats de l'ATM, doncs és molt probable que passin, doncs, a no comprar-los i utilitzin el tot és gratis de Renfe. Clar, això genera un forat en el sistema del transport a Catalunya. És evident que és així, però ja no només en el cas de específicament en l'àmbit ferroviari, també tota la gent que segurament agafa l'autobús o agafava l'autobús i que potser ara agafarà el tren durant aquest període, no? És evident que generarà un forat. Ara, si diuen que el compensaran, bueno, jo vull veure-ho. Per tant, ara mateix el que sí que sabem és que això genera un forat. I els càlculs que hem fet, més o menys, evidentment, uns quants milions amunt, uns quants milions avall, doncs està al voltant d'uns 50 milions. Aquesta és una miqueta la irresponsabilitat d'aquest tipus de polítiques, que és que el tot és gratis, doncs d'avui acaben sent o acostumen a ser les retallades del demà, perquè els diners han de sortir d'algun lloc. I això vol dir, doncs, que l'Estat haurà de fer una aportació per import d'aquests 50 milions d'euros, si no vol, si volgués actuar responsablement per cobrir aquest forat que genera amb la seva mesura populista.
Uh-huh. També parlaven d'aquesta idea de Junts per Catalunya de baixar l'impost de successions i de donacions. Aquesta és la idea?
Els partits polítics fan congressos i en els congressos defineixen quins són els seus ideals i projectes, i escolta, Junts per Catalunya té tot el dret a projectar una baixada d'impostos a Catalunya pel que fa referència a aquests dos impostos. I per tant, així ho tirarem endavant en els propers anys. Si això es veurà reflectit o no en els propers pressupostos, doncs això és el que s'haurà de parlar i s'haurà de negociar. En tot cas, el que sí que hem definit és que el nostre objectiu és, evidentment, treballar perquè aquests dos impostos rebaixin o s'eliminin, no? I aquesta és la nostra voluntat de Junts per Catalunya, perquè entenem que en matèria fiscal ja tenim la desgràcia que, per una banda, doncs el dèficit fiscal que pateixen els ciutadans de Catalunya com a conseqüència, doncs, d'aquest espoli anual que es produeix per part de l'Estat en tots aquests impostos que paguen els catalans i que no tornen a Catalunya, com perquè, a més, doncs, pel que fa, doncs, a altres impostos, no puguem plantejar també rebaixes d'impostos que ajuden, en definitiva, també a fer que la gent tingui més diners a la seva disposició per poder reactivar, doncs, el consum i l'economia. I amb això treballem des de Junts per Catalunya.
El que passa és que és curiós, no?, perquè el president hi està en contra i, en el seu cas, com acaba de dir, doncs, vostè, com a vicepresident, hi està a favor.
Vull dir, jo l'únic que dic és que Junts per Catalunya ha decidit en el seu congrés que vol treballar per rebaixar o eliminar aquests impostos. Igual que, en fi, doncs, altres partits treballen per altres objectius i quan arribi el moment de negociar els pressupostos, doncs tothom posarà les seves condicions sobre la taula. I Junts per Catalunya posarà les seves, només faltaria. Som els responsables, a més del Departament d'Economia i, per tant, tenim tot el dret a poder a treballar amb la línia, diguéssim, doncs del que significa, en aquest sentit, doncs, les propostes que fa el partit de Junts per Catalunya. Esquerra farà les seves i els comuns faran les seves i els socialistes les seves. O és que nosaltres no tenim dret a plantejar, diguéssim, doncs, aquest tipus d'iniciatives. En tenim igual o més que la resta, atès que, a més, som els responsables de la cartera d'economia del govern.
I ara ja sí, per acabar, si em permet, vicepresident, també li volia fer una pregunta sobre un cas que afecta el seu partit, que és l'incident amb Francesa Dalmases al fax de TV3. Vostè què creu que ha de fer el seu partit, que de moment doncs, encara no s'ha pronunciat al respecte?
I el que s'està fent és el mateix, si no vaig equivocat, el mateix Dalmases ha demanat doncs, que hi hagi absoluta transparència sobre aquests fets i que, per tant, s'investiguin. I això és el que s'està produint en aquests moments. I tot el que coneixem, doncs, són, evidentment, a través del que s'ha sortit en els mitjans i el que s'ha de produir aquí, en tot cas, és les explicacions pertinents i la investigació pertinent d'aquests fets i, per tant, transparència absoluta sobre qualsevol situació que afecti, ja sigui que, en aquest cas, doncs, a persones relacionades doncs, amb el nostre espai polític, com també pot ser en altres espais polítics. Tenim molt en compte que hem tingut episodis en el passat doncs que a vegades cal primer, abans de fer segons sis tipus de pronunciaments, investigar els fets, no? Que després no ens trobem amb sorpreses en sentit contrari. No? Per tant, escolti, transparència, investigació i que s'esclareixi la situació.
Per tant, creu que hi haurà algun tipus de conseqüència si això doncs, es demostra com...
Primer s'han d'esclarir els fets, no? I s'han de poder, diguéssim, doncs, demostrar i que tothom es pugui defensar sobre el que ha succeït. Ho dic perquè no vull recordar el cas del senyor Eduard Pujol, del que va passar, no? Per tant, crec que tothom ha d'aprendre que en aquest tipus de casos hem de ser, sobretot, precavuts fins que tinguem tota la informació al respecte del que ha succeït en aquest cas. I a partir d'aquí, els pronunciaments i les decisions que pertoquin, no?
Si es confirmés, vostè creu que el diputat de Dalmases s'hauria passat de la ratlla? Si es confirmen les informacions que han sortit fins ara?
Sí, però vostè ara ja comença a demanar sobre especulacions de futur. Esperem primer que es faci es donin les explicacions pertinents, es faci la investigació, es doni... Hi hagi transparència absoluta sobre aquest cas i a partir d'aquí, doncs, que es prenguin les decisions. Perquè si no estarem especulant sobre sí o no, sobre això, sobre l'altre... Crec que cal primer veure exactament què és el que ha passat.
Vostè ara em treia també el cas d'Eduard Pujol. Creu que el partit ha estat i en aquest moment està a l'alçada?
No, l'únic que dic és que en el cas del senyor Eduard Pujol doncs segurament es va haver un excés de precipitació respecte a la presa de decisions sobre un cas que després s'ha demostrat que era el contrari. Per tant, aquestes coses no poden passar. I per tant... El que hem de fer és ser, sobretot, molt curosos amb segons quines declaracions quan hi ha aquest tipus de casos i a partir d'aquí doncs, que hi hagi transparència, ens assisteixo que s'investiguin, que es donin les explicacions i a partir d'aquí doncs, que es prenguin les decisions que s'hagin de prendre, però no abans.
Entenc que el partit doncs, també està fent una investigació interna per saber què és el que va passar, per aclarir els fets.
Això ho haurà de preguntar directament al partit perquè jo no tinc responsabilitat en els òrgans de partit, no em corresponen a mi, jo sóc... president i conseller del govern i, per tant, no és de la meva responsabilitat aquests afers, no sóc ni membre anat de la direcció, per tant, a partir d'aquí, doncs, dic que el partit donarà les explicacions que pertoquin al respecte.
No ho deia perquè també ara, en el cas que em deia d'Eduard Pujol, no han fet cap moviment. No sé si el pensen fer o si, quan el pensen fer, si és que el pensen fer.
Es va fer tot un procés d'admetre la reparació sobre la situació que s'havia produït anteriorment i que havia sigut injusta per part, diguéssim, doncs, del senyor Eduard Pujol, i a partir d'aquí, doncs, s'ha anat fent tot un acompanyament en aquest sentit en la persona de l'Eduard Pujol, no?
I això és tot, vull dir, això serà tot o s'anirà més enllà?
Escolti, no sóc jo ara, no formo part, diguéssim, dels òrgans de direcció que els toca per prendre aquestes decisions, en tot cas sí que vull exposar els fets, no?, del que va significar en aquest cas, doncs, potser l'accés de gel en el cas del senyor Eduard Pujol en el seu moment per part del partit i per tant aquestes coses en general s'ha de tenir molta cura abans de fer segons quins tipus de declaracions i demanar absoluta transparència i demanar doncs, les investigacions pertinents i a partir d'aquí prendre les decisions, no abans.
També aquestes darreres setmanes ha estat en el punt de mira doncs, el cas de Laura Borràs. Vostè creu que hauria de dimitir?
Escolti, el cas, ara vostè m'està barrejant ja altres temes. A veure, el tema de la senyora, de la presidenta del Parlament, doncs és evident que és fruit d'una situació no normal de persecució política i, per tant, la decisió sobre què hagi de fer la senyora Borràs o no, doncs l'anirem sabent en les properes setmanes. Insisteixo, en els casos de persecució política hem de ser també molt curosos perquè ja hem vist què ha passat en altres casos i no em vull remuntar a casos com el del senyor Xavier Trias o d'altres situacions que hem vist en com l'ha actuat la justícia espanyola respecte a l'independentisme. Per tant, també insisteixo, tenint en compte quina justícia tenim al davant i com actua i com utilitza, diguéssim, doncs, la persecució política enfront...
Persecució doncs, política per part de qui?
Torno a dir, la justícia espanyola, en la majoria, i ho estem veient amb els casos dels àudios que està sortint el senyor Villarejo, on hi ha jutges, policies, on es fabriquen proves, on hi ha tota una sèrie, diguéssim, doncs, d'elements que el que acaben fent és dimensionant casos que després acaben demostrant que no hi havia res, doncs crec que hem de ser molt curosos amb determinades actuacions de prejudicis i de quebrantar la presumpció d'innocència de les persones, sobretot a l'entorn independentista, que aquests anys tenim proves suficients com per poder demostrar que hi ha hagut absoluta mala fe i mala bava per part d'òrgans de les clavegueres de l'Estat per tal de que, descavalcar líders polítics de l'independentisme aquests anys. En tenim un munt d'exemples i, per tant, hauríem de ser molt curosos des d'aquesta perspectiva a poder analitzar cas per cas de que no s'estiguin produint també en el cas de la senyora, Borràs. Mm-hmm.
Doncs li agraïm al vicepresident del govern, Jordi Puigneró, que ens hagi atès avui aquí al matí al Món a RAC1. Moltíssimes gràcies, bon dia.